Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com ha estat la represa de Rodalies després de 48 hores d'interrupció total. Els usuaris no se n'han acabat de refiar i han continuat optant massivament pels mitjans de transport alternatius, sobretot els busos interurbans. El govern ha detallat a aquesta emissora que s'ha pactat amb els maquinistes establir un protocol sobre quan cal aturar o modificar el servei per inclemències meteorològiques. També ens hem fixat en l'autopista AP7, que continuarà tallada a Martorell en sentit sud fins demà, que és quan s'obrirà un carril, segons que ha confirmat aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon. I us hem dit el nom de la nova guanyadora del Premi de les Lletres Catalanes, Ramon Llull. És la companya del Catalunya Nit, Agnès Marquès, a qui esperem felicitar al llarg de la pròxima hora. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el tren accidentat a Gelida només va tenir 5 segons per frenar abans de xocar contra el mur esfondrat a l'R4. Així ho indica la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, que manté oberta la investigació per saber exactament com es va produir l'accident mortal de dimarts. Segons l'informe preliminar que s'ha emès, aquesta hipòtesi seria compatible amb la posició del tren i el mur i contrastaria l'escàs constataria l'escàs temps i distància de reacció que va tenir el conductor a l'hora d'intentar evitar aquest xoc. Sobre aquesta crisi a Rodalies, per cert, l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell per la República han convocat una manifestació el proper 7 de febrer al migdia a Barcelona contra el caos de Rodalies. El lema de la manifestació serà prou i pretén denunciar el que considera un deteriorament dels serveis bàsics. Tenim novetats al voltant de la dermatosi nodular a Catalunya. A partir d'avui s'aixequen les restriccions a 1.100 explotacions de boví de 79 municipis afectats fins ara per focus que hi ha a França. Es mantenen les restriccions del focus de Campmany a l'Alt Empordà fins al 26 de febrer, però s'estudia la possibilitat de flexibilitzar moviments en aquesta zona, ho acaba d'anunciar des de Lleida el conseller Òscar Ordeig. Anem cap allà, doncs. Pere Joan Albrecht, bona tarda.
Hola, bona tarda. El conseller d'Agricultura ha dit que el fet que s'aixequin les restriccions a Catalunya afectades fins ara pels focus de França té una importància cabdal per al sector amb qui s'ha reunit avui.
Avui canviem el criteri i, per tant, haurem d'aplicar les restriccions dels focus que només que tinguem a Catalunya. I no haurem de patir les restriccions dels focus de França, que, a més, hi ha una barrera física dels Pirineus, hi ha una barrera en molts casos de neu, de fred, i, per tant, no s'entenia com havíem de pagar els plats trencats, per dir-ho així.
Una mesura que s'ha adoptat després d'intenses negociacions entre la Comissió Europea, el Ministeri i el Departament d'Agricultura i de la mà de tot el sector. Ordeig també ha dit que els ramaders que no hagin vacunat el 100% del bestiar dins els radis afectats per la dermatosi abans del 31 de gener seran sancionats. Un Ordeig que també ha informat que s'han confirmat 21 nous senglars positius de pesta porcina africana dins el radi de 6 quilòmetres de Cerdanyola, amb la qual cosa el nombre total de casos ja és de 85.
A Minneapolis, centrals de comerços i de restaurants tanquen avui per protestar contra l'actuació dels agents anti-immigració a la ciutat més poblada de l'estat de Minnesota. A la jornada de vaga general s'assuma una manifestació que recorrerà el centre de la ciutat. L'alcalde de Minneapolis ha carregat contra l'ofensiva migratòria de Trump.
El que estem veient ara mateix als nostres carrers és clarament discriminació per qüestió de raça i, en definitiva, una actuació indiscriminada. El que estem veient té més a veure amb represàlies polítiques. Això es tracta més de terroritzar la gent que d'una qüestió de seguretat o fins i tot d'immigració.
I la taula per l'erradicació de l'amiant a Barcelona s'ha constituït aquest matí en un acte presidit per l'alcalde Jaume Collboni. La taula té com a funció monitorar, assessorar i impulsar polítiques públiques per la identificació, retirada i gestió segura de l'amiant i garantir la protecció de la salut de la ciutadania i el medi ambient. Durant aquest acte, l'alcalde ha recordat el compromís de la ciutat per complir el calendari de retirada de l'amiant amb l'objectiu que Barcelona n'estigui lliure d'aquest element altament perjudicial per la salut el 2028.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel García Pagans, subdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu a punt?
Sí. Sempre
a punt. Quin sigui igual idioma.
No, hem pogut...
Com goses dubtar.
No som trens.
I a més hem pogut arribar des del Maresme. Vull dir.
No som trens. M'agrada molt com volem dir. Els trens, un desastre. Nosaltres, escolta'm, som infal·libles. Molt bé, molt bé. Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. que els divendres saludem Liu Forn. Liu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sentim la teva dèria, que segur que és molt interessant, com sempre.
O no.
Això, ara després ho jutjarem. Però abans, deixeu-me fer una cosa que fa il·lusió, perquè no sempre es pot fer això, i per tant vaig a saludar una veu, que segur que us sona tots plegats. Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats.
Gràcies.
Has passat a l'altra banda, perquè de periodista has passat a ser protagonista de l'actualitat, perquè fa una estona hem tirat un tall de veu teu, perquè has guanyat el Premi Ramon Llull de novel·la. Escolta'm, escriptora premiada, molt bé, no?
Ah, sí, escolta'm, estic molt contenta. Això de les entrevistes, però crec que se'm dona millor quan faig el paper original,
millor preguntar però... que no respondre, no?
Sí.
Hem d'encomanar una catifa vermella, una orquestra, o alguna cosa per rebre-te a la redacció? Com ho hem de fer, això?
No, això no va així, Això, aquí, d'aquí una estoneta arribaré a la ràdio per fer el nit, com sempre, amb una mica de berenar,
Això sí. Això anava a dir, mira, no
vull cal... temps.
No cal... Fins a quina hora m'haig d'esperar per poder-te...
Res, quarts de cinc.
Molt bé, escolta'm. Com ho vius, això?
Mira, no, doncs posar-me una mica encara en situació, perquè... ho he dit abans aquest matí a la roda de premsa, això d'escriure és un procés que és molt diferent del periodisme, és molt íntim, és molt solitari, o sigui, van passant els dies, les setmanes i els mesos i vas construint una història i quan de cop la comparteixes amb algú, doncs, ostres, el contrast et deixa una mica descol·locat. I clar, quan el contrast és amb un jurat que acaba valorant la teva història i acaba prenent aquesta decisió, doncs encara estàs més una mica més com alienat, no? Com fora una mica del teu cos. Però, bueno, posant-te una mica a lloc, estic molt contenta. Crec que la història de la Ginebra Bern, que és la protagonista d'aquesta novel·la, el títol és La segona vida de Ginebra Bern, val la pena conèixer-la. I a més, aquesta novel·la necessita el lector, perquè el lector és un protagonista més. No puc explicar gaire per què, però sense ell no fem res.
Doncs la llegirem. Escolta, és periodista, la Ginebra, per tant,
sí.
Que ets l'alter ego teu o no hi té res a veure?
No, però mira, la història neix d'un article que em passa per davant dels ulls ara fa 3 o 4 anys, que és un article molt viral d'aquests de Pesca Clics que explica una tafaneria. De fet, el motor és una tafaneria. Fa uns anys, en un diari local d'un petit poble de Texas, una dona publica un anunci com per venjar-se del seu marit. Li diu, vull felicitar el meu marit i la seva amant pel fill que esperen. Atentament, jo, la dona de... No? I em va cridar molt l'atenció perquè la viralitat, perquè dic, ostres, estic accedint a través d'aquest article que vam publicar també alguns mitjans d'aquí, a la vida íntima i privada d'aquestes tres persones, que quin safareig, no? Bé, això em va fer pensar la relació que tenim amb la vida dels altres quan no ens hi juguem res, no? El poder que suposa poder narrar la vida dels altres. Clar, com a narradors, el periodisme doncs, és un lloc de conflicte ideal, però en realitat tots som narradors constantment de la vida de la gent que tenim al voltant, dels que no coneixem i també de la pròpia vida. I bueno, res, m'interessava explorar molt la distància insalvable que hi ha entre la realitat i el relat, no? Entre els fets i el relat.
Doncs aquest és el petit aperitiu, podríem dir, del llibre que li ha permès a l'Agnès de poder guanyar el Premi Ramon Llull. Una cosa que t'ha aconseguit, t'ha donat també el do de la ubiqüitat, perquè estàs parlant per la ràdio en directe, mentre surt pel TN, que també estàs apareixent ara mateix per la tele. I aquesta tarda, crec que a més a les 5 de la tarda, el Francesc Garriga t'ha convidat a la tarda de Catalunya Ràdio, i a la nit fas el Catalunya Nit, o t'hem de donar festa?
Sí, home. Home, no, escolta, la vida... No,
avisa'm,
no,
si de cas, si t'has d'una festa.
La vida continua, no, aquí estarem.
Molt bé, doncs escolta'm, gaudeix del premi i a les 5 ens sentim a la tarda de Catalunya Ràdio.
Merci, una abraçada, gràcies.
Doncs felicitem a l'Agnès Marquès per aquest premi, que no cada dia una companya de feina guanya un premi, per tant, per això t'he passat per davant de la dèria.
No, era el més oportú, vull dir, no...
Home, i si no, escolta'm, com que acabo decidint jo, vull dir que...
Oh, clar!
Ara, que perfeixi.
Això és el capitalisme.
Si era més interessant com no, escolta'm, hi ha un editor que decideix. Però
no, i que si tu ara em dius, per exemple, marxa per la porta, doncs jo agafo la porta, dic adéu, bona tarda a tothom.
També tenim drets, col·lectiu.
Tenim drets.
Tenim drets.
Hòstia, el meu president del comitè d'empresa...
Ell a fer la dèria o tu a sentir-la?
Tenim drets, vull dir, no, ningú ens pot trepitjar d'aquesta manera que està descrivint el llibre, encara que sigui...
S'està fent ell mateix.
Senyor Òscar, a partir d'ara...
Senyor
Òscar, sí, a partir d'ara, qualsevol tema que vulgui discutir amb mi, tinc aquí el president del meu comitè d'empresa i escolti...
Molt bé, perfecte. Però tens dèria, no?
Sí, home, i tant.
Ah, a veure, i què? De què va, a veure?
Pues que tot va molt bé.
Fantàstic.
O no? No esteu animats.
Seria discutible.
Tot el que està passant no és meravellós, no funciona tot meravellosament bé. Fem un ràpid... Dimecres ja vau fer una mica de llista i n'he afegit algunes coses que han anat passant. Vam començar amb l'incendi dels Alps, d'aquell restaurant, que algú va decidir que era bona idea en un lloc de fusta començar a encendre bengales, i arran d'això vam descobrir que aquí resulta que totes les discoteques encenen bengales, cosa que ens va dir... Vull dir, estem una mica...
No, a Catalunya el LEDs. En Catalunya no es pot fer amb foc de debò.
Sí, però jo he vist fotografies. A partir d'aquí, que també...
La norma és una cosa, després l'aplicació de la norma... Però en teoria a Catalunya no es poden encendre bengales de foc dins de...
Però hem vist vídeos de bengales enceses, cosa que en principi no seria gaire bona idea. Però bé, vam començar amb això. Després, a continuació, Venezuela, qui se'n recorda? Qui se'n recorda Maduro? Fa segles que Maduro va fer un viatge que no tenia previst. Sí. I ara hem descobert que resulta que el van trair, cosa que ja ens sospitàvem.
Sí, feia pinta. Sí.
Maduro, molt bé. Pesta porcina, no fa gaire, no podíem ni pujar a la muntanya, tot Catalunya, perquè hi havia uns porcs que encara hi són, però ara ja ens hem oblidat. La grip aviària. Allò de les vaques, que el Joan Botan ha parlat, que és una persona com Déu mana, ha dit el nom com Déu mana, jo em dic allò de les vaques perquè no me'n recordo mai del nom.
La dermatosi.
Sí, doncs això és el
nodular,
que he dit.
Fins i tot.
Això és el que he dit.
No ho has dit.
Però al cap ho tenia. No. Després tenim tot allò de les nevades, amb els allaus conseqüents, la vaga de metges, la protesta dels pagesos, que recordem que van tallar, abans que la P7 es tallés a si mateixa, els pagesos van tallar la P7, i des de diumenge a la nit, que diumenge a la nit estàvem a casa veient el futbol, el tema de Salvador Illa, amb una malaltia que no se sabia què era i que va donar pàbul al que després m'agradaria comentar amb tots els presents. L'accident de Còrdoba, que ara sembla ser que ja sabem què és el que va passar, que ha donat també una sèrie de gent estranya que no té ni idea de trens, opinant a les xarxes, partits polítics fent el ridícul de manera espantosa amb una demagògia que els hauria de fins i tot molestar a si mateixos, que també és un tema que m'agradaria comentar. Hem tingut també la llevantada, que ha deixat sense platges i que ha provocat que, per exemple, entre Badalona i Montgat s'hagin en via única. Aquí tenim un usuari anònim de la línia del Maresme que ens podrà informar extensament d'aquesta situació, que no es veia venir, no quedava platja. Tothom deia, la pròxima llevantada aquí s'endú la via, i efectivament és el que passa. És que, aviam, havia de passar. Per tant, ha passat. Rodalia sense servei. Durant 12 hores era els trens de Schrödinger, perquè estaven a les pantalles però no passaven. O sigui, a la vegada existien i no existien els trens, que és una cosa molt difícil d'aconseguir. S'ha gestionat molt bé la informació. La P7, amb un talús que vam estar no sé quantes hores, que no sabíem de qui era, perquè ha dit, esto no es mío. I el ministeri, no, a mi no me suena de nada.
Però és que tant la carretera com la via és del mateix ministeri. Vull dir que és igual si era del tren o era de carretera.
Però
els trens i les carreteres depenen del mateix ministeri, que és d'Òscar Puente. Per tant, les dues coses. Vull dir que fos dels uns o dels altres, de Puente segur que era.
Però la cosa, diguéssim, a destacar, era això que anaven dient, no, és que no sabem de qui és el pont, és un pont que ha aparegut aquí, s'ha fet sol i no sabem de qui és. I entremig et lleves al matí, poses la ràdio i a veure què ha dit Trump a la matinada, que és l'hora que ella es lleva, diguéssim, i que ja li ha fet efecte tot el sucre de les Coca-Coles i tot això que veu, i llavors un dia a Groenlàndia, l'altre dia als arancels, o sigui, pot sentir dient unes coses estranyes, fotent-se en Macron, que també les ulleres, déu-n'hi-do, és a dir, tot plegat, és com un despropòsit immens, i nosaltres estem assistint, jo crec que estem aclaparats. És allò de dir, què més pot passar? Què més ens pot passar? O sigui, en el meu cas, el que ja només falta que em passi és que em quedi embarassat jo. Com a cosa que dius...
Si et passa, avisa, saps? Que farem notícia.
No, perquè
serà notícia ampla.
Aniré al circ i d'això, a fer un... Però no teniu la sensació com si tot es desfés? O sigui, no tenim un... Això sí... Hem d'obrir pantans perquè resulta que hi ha una sequera que no s'havia vist mai. Ara estem que ja no sabem què fotre de l'aigua.
Sí,
i ja heu fet una peça vosaltres. La neu! Ara, quan tota aquesta neu es desglaci, quedarem inundats de... O sigui, no sé, jo estic esgotat.
A veure, que alguns dels de la taula, a més, ho hem d'explicar. Per tant, perquè tot això que has dit és el mes de gener, eh? Tot
sí,
això
sí,
que
explica
el Lío és el mes de gener, eh?
Vull dir estem a dia 23.
Aquest crit que heu sentit és l'Elisenda Sor recordant-nos és 23.
La jefa...
23!
La jefa...
No, amb energia. No, 23, no. 23!
La gent que ens està sentint no ho sap, però les 5 persones que estem a l'estudi portem uns auriculars i de sobte hem
tingut
5 infarts. Afegeixen a tot això 5 infarts de miocardi perquè hem sentit un 3...
He de dir que el meu ha sigut doble perquè he pensat és una veu de noia, sóc l'única noia a l'estudi i no he obert la boca, que jo sàpigui.
Pues imagineu jo que pensava que era 24. No, que...
Escolta'm, l'Eli Sort, que està pendent de qualsevol... Allò, el rescat. Ha vist que hi havia una equivocació aquí, jo deia 22 i, escolta'm, ha entrat ràpid al tall.
Està bé no saber en quin dia vivim.
Ja no,
tenint en compte aquesta llista de coses que...
No toco ni quarts ni hores. No toco ni quarts ni hores.
No, però...
Després perdre una mica l'oremus,
eh? Però de tot plegat, la sensació és quan... L'altre dia, quin dia de la setmana? És que no sé quin... Han passat tantes coses que no sé si és dijous, és dimecres, és dimecres... Igual és diumenge i no ho sé.
Igual això s'agreuja si treballes al cap de setmana i tens guàrdia, per exemple, tu dius... O sigui, la teva referència de diumenge, aquest diumenge tarda...
Alguns, la malaltia, va començar a sonar el dissabte al migdia,
sí,
de dir què està passant aquí.
El dissabte al migdia vam començar. Però, clar, el diumenge vam lligar el tren de Còrdoba amb la malaltia de Salvador Illa i tu estaves veient el Barça, però la resta estàvem treballant i ja no sabies si qui estava a l'hospital era el tren, era Salvador Illa o què passava.
O l'esquiador de la Vall d'Aran, que hi va haver una llau en què primer hi havia un mort i un possible desaparegut que al final no era.
I no sabíem qui estava mort o no estava mort. Vull dir que va haver-hi unes hores francament dures el diumenge a la tarda.
Em dono fe. Pere, què?
Sí, no, a veure, és impressionant tot això, tot el llistat i de totes maneres jo crec que ja estem bastant curats d'espans des de la pandèmia, no? Perquè si ho mires en perspectiva, o sigui, el que vam viure amb la pandèmia és una cosa tan bèstia que tot això que és motiu d'estrès segur, doncs ostres, com que hem passat per la pandèmia, doncs jo crec que ho podem tolerar bé. Em temo que és un anticip del tipus de món al que anem, tant pel canvi climàtic, que tindrem fenòmens extrems i que no estem afrontant doncs aquest marc nou que s'ha d'afrontar, ens agradi o no, com pel tipus de món sense regles i que, doncs, malauradament, estem sortint d'un parèntesi de les 6-7 dècades més tranquil·les de la història en el món occidental, malgrat lo complicat que és el món. Doncs hi havia com una mena d'estat del benestar i de regles a les relacions internacionals, etc, que em temo que ha sortit pels aires. Per tant, tot això que sembla impossible d'empitjorar, doncs hi ha la possibilitat de que sigui un petit anticip del món que ens ve, no?
Tot molt bé.
Seria bo no normalitzar-ho, diguéssim.
Sí, exacte.
No, home, que mantinguem la capacitat de sorpresa davant de totes les coses que ens passen.
Aquí és on jo crec que la cosa canviarà, perquè quan passen tantes coses no pots preocupar-te per totes a la vegada, no? Perquè al final, per saturació, doncs, evidentment allò ja no genera, ja no incrementa, no?, la sensació d'angoixa. Per tant, jo crec que el que produeix això és desconnexió.
Sí, hi ha un informe de Reuters...
Una idea de dir, bueno, escolti, miri, jo no puc amb tot això, jo tinc la meva vida, faig les meves coses, ja, quan arribi el meteorito ja avisareu, no? Perquè al final tots tenim una capacitat, diguem-ne, d'encaixar coses, no? I d'assumir informació o de processar-la. I això va a una velocitat i té una densitat que jo crec que, bueno, jo almenys crec que al final... passes, no?
Està detectat.
Passes aquest, en el sentit de dir, bueno, doncs ja...
Aquest afartament de les notícies està detectat, eh? Sí. Hi ha informes, com deia l'Isabel, l'Institut Reuters, que diu que cada vegada hi ha més gent que no pot suportar seguir les notícies i que quan veu que en un mitjà de comunicació comença un noticiari, una televisió, una ràdio o segons quines pàgines web, les evita. És a dir, canvio de canal, canvio l'emissora, perquè no, ja prou hi ha de males notícies. Ja
sí,
no,
però que jo crec que és una decisió més inconscient que conscient. Evidentment, aguantar tot un informatiu seguit, una notícia mala, una notícia dolenta, una notícia pitjor, d'acord? I al final pot generar un cert rebuig, ho puc entendre a vegades. Tens un mal dia, no et poses l'informatiu perquè ja no empitjorem les coses, no? Però és que jo crec que s'està generant fins i tot una mena de bombolla en el que ja això genera un impediment perquè t'entri informació ni tan sols la que potser és més important o la que potser t'afecta més, no? Perquè al final no pots assumir, o costa molt d'assumir, doncs, aquest volum i aquesta freqüència d'impactes que tenen certa rellevància, perquè tots tenen importància.
Però és que aquí afegeixo, que deia quan feia tota la repassada, aquest rebuig que tenim, és que, a més, totes aquestes notícies apareixen a les xarxes i llavors apareix una sèrie de gent que es dedica a agafant aquestes notícies, estem parlant de més de 40 morts amb l'accident, doncs gent aprofitant per generar odi. Agafant aquesta notícia per generar odi. Gent privada, gent que està a les xarxes, i partits polítics. I això, jo crec que encara ho
magnifica.
Ho empitjora més, perquè és allò de dir, és que no m'acosto ni a les notícies, perquè sé que ara hi haurà algú que aprofitarà això per dir, és que jo he llegit aquests dies, i a més, jo m'hi dedico, perquè a més estimulo el pitjor de l'algoritme, perquè allò que dic, dona'm merda, li dic directament a l'algoritme, per veure tot aquest món, que hi ha moltíssima gent que està en aquesta bombolla. Diumenge a la nit hi havia, i dilluns, molta gent que estava desitjant la mort de Salvador Illa. I una persona, un li contesta, li diu, escolta, però com pots dir això? Diu, escolta, això és llibertat d'expressió. O sigui, hem arribat al punt en el qual la llibertat d'expressió s'està utilitzant per desitjar la mort d'algú com a argument. O sigui, hi ha la perversió de l'argument i el punt on hem arribat. Escolta, la llibertat d'expressió precisament neix, no neix d'això, no és per això. És precisament per preservar la gent que pateix. És igual que el delicte d'odi, i li estan donant la volta a tot. I tot això, la gent, quan ho veu, hi ha molta gent que s'estimula moltíssim això perquè és la seva raó de ser, perquè així té likes i els likes, o visites, i les visites són diners, és negoci, però a més, l'ego de tota aquesta gent que utilitza les xarxes per poder tenir i dir, mira, m'han mirat tota aquesta gent. Per tant, la gent, entre cometes, normal, ha desaparegut del debat perquè ha estat expulsada per la violència del debat i diu, aquí no m'hi foto, adeu. I dimiteixo de les notícies, dimiteixo de barallar-me a les xarxes, dimiteixo de, escolti, oblidin-me, jo demà haig de portar els crios a l'escola, després tinc les extraescolars i les haig d'intentar pagar, per tant, vaig intentar que em paguin més a la feina, no? Una mica, i això era el que, a banda del cansament i de tota aquesta llau que ens cau, és tota la brutícia i tot el soroll i tota aquesta remor de porqueria que envolta tota l'actualitat del cada dia. I arriba un punt, jo entenc que la gent fugi. Vamos.
Esperem que no fugin del Catalunya Migdia, que es quedin i que els hi puguem explicar, per exemple, si d'aquí una estona han de tornar a casa després d'haver fet la feina, si poden agafar el tren o no, que és el que farem d'aquí uns minuts. Iu, gràcies. No, bona tarda.
Animats, animats.
Un quart i mig de quatre, sí, sobretot molt animats. Un quart i mig de quatre. Fem una pausa i de seguida us informem de com està ara mateix la xarxa de Rodalies i ho comentem tot plegat.
Catalunya Migdia.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
La pujada de gener continua, però els nostres preus no paren de caure amb la baixada de gener de Mediamarkt!
Aprofita els últims dies per atrapar les millors ofertes a la teva botiga i a Mediamarkt.es.
I a l'app de Mediamarkt!
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics...
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament obert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matricula't ja a ilerna.es.
Eufòria som tots.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 4 minuts seran 3:45. Dèiem que volíem saber com teníem la situació a Rodalies. Ara anirem a l'estació de Sants, però abans saludem l'Adrià Ramírez, que és portaveu de l'Associació de Promoció del Transport Públic. Adrià, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, totes les plataformes d'usuaris de Rodalies heu convocat una mobilització a les 4, d'aquí a mitja hora, doncs, us plantareu davant de la Generalitat per protestar en contra de l'acord i reclamareu que us rebin els consellers Dalmau i Paneque. Us han dit si us atendran els consellers o encara no ho sabeu?
Sí, som més específics. De fet, van dir que ens plantaríem aquí davant i que el que volia era una reunió amb ells. En principi ens han estat a la reunió. A la reunió demanarem explicacions per què ha passat i quines són les mesures que ens plantegen pels propers dies perquè això no torni a passar propers dies i propers anys, com ho hem de fer això.
Què demaneu? Explicacions...
En base a com estigui la reunió? Digues, digues.
No. Deies que, què demaneu? Explicacions de per què s'ha arribat fins aquí o explicacions de quin és l'acord al qual s'ha arribat amb els maquinistes per saber com funciona a partir d'ara?
Les dues coses, passat, present i futur. Demanem saber per què s'ha arribat fins aquí, quin és l'acord ara i què estarem a partir d'ara perquè, sobretot, això es repeteixi el mínim possible.
Teniu la sensació que no se us ha informat bé?
Bé, entenem que en aquests dos últims dies la situació ha sigut absolutament crítica i nosaltres també hem deixat treballar a la gent que havia de treballar perquè volíem que s'assolís el màxim de ràpid. Però ara, com a representants dels usuaris que som, com a plataforma, si tenim una interlocució habitual, creiem que ens mereixem rebre i també explicar a tothom exactament què ha estat passant. I, sobretot, què ens plantegen perquè no passi a partir d'ara, més enllà dels missatges que han donat, que són molt generals. I nosaltres creiem que a nivell tècnic cal entrar molt més a detall de què s'està fent i, en base a les respostes que ens vagi donant, veurem si ens hem de plantejar mobilitzacions.
I us plantegeu que aquesta interlocució amb l'administració sigui més sovint, que no sigui només ara perquè hi ha hagut aquesta crisi, sinó que d'ara endavant us tinguin més en compte?
Nosaltres, habitualment, tenim converses de l'administració i és una cosa que l'agraïm i sempre ho hem comentat. El que ens costa molt és poder interlocutar allà on es prenen les decisions, que és el Ministeri. Llavors, sempre estem en aquesta dicotomia, que aquí a nivell català podem parlar de moltes coses, però costa molt que allò que parlem s'acabi traduint en canvis reals. És una situació en la que ens trobem sempre i el que intentem és que, com a mínim, el govern passi tota la pressió que creiem que ha de fer cap a les persones que prenen les decisions, que malauradament encara depenen més doncs, del Ministeri que no pas d'aquí. I no ho diem ni perquè algú faci millor o pitjor, sinó perquè ens costa molt poder accedir a la gent que veiem que acaba prenent aquestes decisions.
Ho focalitzeu molt en l'administració, també en els treballadors de Renfe, perquè, per exemple, hi vam sentir al matí de Catalunya Ràdio Òscar Puente, el ministre, culpant els maquinistes d'haver col·lapsat el servei de Rodalies quan estava previst que reprengués. Us centreu i sobretot, responsabilitzeu les administracions o també els treballadors dels serveis públics?
Totalment. La crisi d'aquesta última vegada ens responsabilitzem directament a Adif. I en moltes coses entenem els maquinistes, més enllà de que hem tingut en altres moments doncs, temes que no acabem de veure que tenen igual o no, aquesta vegada anem molt a l'hora. Perquè al final, més enllà de que pugui haver-hi hagut unes actituds o les altres, entenem perfectament que si la via no és segura o si hi ha una sèrie de problemes que no permeten circular amb normalitat, això és un problema tant pels maquinistes com pels usuaris.
Quan dius que us plantegeu mobilitzacions, quin tipus de mobilitzacions?
Ho veurem, ho anunciarem en els propers dies, però sí que dir això, que la situació que ha viscut és una situació que afecta directament a les vides de molta gent al país, que ens limita les possibilitats, doncs, de, com a societat, de poder tenir una vida més còmoda, de poder tenir... no ens afecta als estudis, a la feina, al moment de treballar, i això creiem que torna a mereixer, doncs, una resposta, mobilització.
La reunió és a les 4 o teniu hora?
La reunió és a les 4, sí.
I una última. Avui, que el servei ha funcionat més o menys en normalitat, és veritat que al principi amb més dificultats, però a poc s'ha anat normalitzant, teniu la sensació que la gent no s'han acabat de refiar i que molts no han volgut anar a buscar el tren perquè no estaven segurs que funcionessin?
Sí, com és molt lògic, la gent no s'enfiava, i de fet és una cosa que fa temps que estem veient. Rodalies és l'únic transport públic que perd usuaris en un context de creixement important de la població a Catalunya, de millora de l'economia i que, per tant, també de creixement de la mobilitat de la gent, de restricció de la mobilitat, per sort, en vehicle privat, i, per tant, d'augment general de la mobilitat en transport públic. Si mires les xifres de TMB, si mires les xifres de Ferrocarrils de la Generalitat, del tramvia, si mires les xifres dels autobusos interurbans, totes estan creixent els últims anys i, en canvi, Rodalies està decreixent. I, per tant, això mostra clarament que la gent en aquest moment no hi té confiança i és una cosa que hem de revertir quan abans millor, perquè és el servei troncal de la mobilitat del país.
I entenc que els missatges que arriben, que amb el traspàs o que amb les obres que s'estan fent, que això ha de millorar, no en teniu prou.
No, evidentment. Les obres comencen a orientar les coses cap a un camí que s'havien d'orientar fa molts anys. Són molts anys de desinversió i, per tant, en pocs anys és difícil de poder-ho corregir. També és veritat que no sempre s'ha invertit en els llocs on feia més falta, sinó s'ha invertit allà on hi havia un projecte a punt, per tant, s'ha obert una mica el calaix i on hi havia el projecte han dit invertim allà, i no totes les inversions que ens fan van a millorar el servei. I d'altra banda, el traspàs és una oportunitat, però no és cap garantia. Sí que els hi donem, diguem, el benefici del dubte a la Generalitat a gestionar les coses des de la proximitat. Esperem, doncs, que aquesta gestió de la proximitat i amb certes ganes de voler fer les coses diferents facin que amb el temps es vegin millors, però evidentment serem igual d'exigents que ho som amb el Ministeri actualment.
És l'Adrià Ramírez, portaveu de l'Associació Promoció del Transport Públic, PTP, que és una de les associacions que havien convocat aquesta protesta a les portes de la Generalitat i que ara saben que tindran aquesta reunió amb els consellers per tal de saber de primera mà què és el que ha passat fins ara i què és el que pot passar a partir d'ara. Adrià, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, perfecte.
I n'estarem pendents del que pugui sortir d'aquesta reunió entre aquestes associacions d'usuaris en un dia en què, com dèiem, Rodalies a poc torna a la normalitat. La principal estació de Rodalies a Catalunya és l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim el Joan Garcia, que ja no sé si viu a casa seva o viu a l'estació, perquè aquests últims dies s'hi ha passat més hores a Sants que no pas a casa. Joan, bona tarda.
A cavall de les dues, sí.
Gairebé tens aquí un raconet on et deixen posar un matalàs.
El racó Joan Garcia, sí.
Exacte. Escolta'm, quin ambient hi ha ara mateix?
Que posi una placa.
Joan, quin ambient hi ha ara mateix a Sants? Mira, és de normalitat o no?
Qui entri ara a l'estació de Sants veurà molt de moviment, molt, però és a l'alta velocitat, que no s'enganyin, És que divendres a primera hora de la tarda és hora punta, i a més, recordem, tota la setmana, des que han posat les limitacions de velocitat del corredor Madrid-Barcelona, hi ha retards, avui també, i algun ara mateix de més d'una hora, i per tant, ara el que veiem són llargues cues per embarcar, perquè s'estan acumulant alguns viatgers de trens que ja haurien de ser fora, amb altres que venen... Tot això és a l'alta velocitat. Dit això, a Rodalies, doncs sí, una demanda que contrasta molt amb un divendres qualsevol, amb un feiner qualsevol, una demanda més aviat discreta.
Per tant, diries que l'ambient és el mateix que hi havia al matí, perquè potser podíem preveure, no? Al matí la gent no sabia si els trens funcionarien o no, per tant, han optat per un altre mitjà de transport, però si ara a aquesta hora han vist que durant el matí la cosa més o menys ha anat normal, alguns podien haver tornat al tren, no? Creus que els que al matí han optat per un altre transport ara continuen anant en un altre transport?
Pot haver-hi de tot, eh? Ara sí que hi ha més gent a les andanes que al matí, perquè a més Sants és una estació al matí que majoritàriament és una estació receptora. Llavors molta gent a les andanes esperant el tren no hi és mai, però ara sí, ara mateix... marxen més usuaris i per tant veiem, sí, més gent a les andanes, però insisteixo, no es pot comparar amb un divendres qualsevol. Passen trens, passen a totes les línies, menys a l'R3, que pel tall pel desdoblament aquesta no entra a Barcelona, ja ho sabem. S'anuncien, sentim la megafonia, alguns passen fora d'hora, perquè també hi ha trams com la R1 que entre Montgat i Badalona i l'R4 entre Terrassa i Manresa s'està anant per via única per problemes detectats en el pentinat de la infraestructura que s'ha fet a les últimes hores. La R2 Nord també ens deien que només passen trens amb origen a Sant Celoni però no a Granollers. Alguns diuen fora de servei perquè es recol·loquen. En fi, una situació que... Hi ha activitat, però que tot plegat encara és d'impàs cap a la normalització.
I els actors del conflicte, diguem-ne, els responsables de Rodalies, els maquinistes, els usuaris, què et diuen? Quin ambient es respira entre ells després dels dos dies d'aturada i de caos?
A veure, ha baixat el suflé considerablement. Jo diria que hi ha fet molt l'acord d'ahir, que s'assolís un acord de compromisos a quatre bandes, Renfe, Adif, Govern i Maquinistes, que atribueix al col·lectiu de maquinistes més protagonisme, que es dona més veu en la gestió del manteniment de la xarxa per garantir la seguretat. I ha fet molt perquè... Aquesta és una... De fet, és una situació que venia de fa molts anys. Els maquinistes, de vegades jo... Algun m'enviava fotografies, mira què ens trobem, aquesta branca s'ha de tallar i tal, és un perill. Ells feien, sempre, i fan informes de branques que envaeixen la via, de pedres, de rocs, de talusos fràgils... I d'aquests informes ells no en tenien resposta. No vol dir que no s'actués, no estic dient que no s'hi fes res, però ells no en tenien constància de l'actuació. I llavors, doncs, esclar, després de l'accident mortal de Gelida, que ara mateix, a més, acabem de saber que de l'estudi de la Caixa Negra el maquinista es veu que només va tenir 5 minuts per
reaccionar.
5 segons. De l'incident de Massanet, sense ferits, que va passar un parell d'hores abans. Tots dos, esclar, 48 hores després de la tragèdia d'Ademús. Doncs, esclar, avui, quan parlàvem amb fonts pròximes als maquinistes, aprofitant que han fet una concentració, ens deien és que no hi havia més remei que parar. No hi havia més remei que parar. De la mateixa manera que avui també ens diuen i avui s'havia de tornar a engegar, perquè un tercer dia sense Rodalies ho hauria enverinat absolutament tot, no? No sé, impressió personal, que ha baixat la tensió, que els maquinistes, sobretot el CEMAF, de tot això en surt reforçat, no només perquè tindrà més pes i veu amb tot el control de la seguretat a la xarxa, sinó perquè, com a sindicat, penso que ha demostrat capacitat de mobilització, tant per aturar com per avui, per reprendre, perquè déu-n'hi-do el que està circulant, tenint en compte que l'avís que hi hauria trens a totes les xarxes es va donar a quarts d'11 de la nit. I també reconèixer el... Home, hi ha personal de Renfe que ha estat treballant tota la nit fent les malles perquè avui poguessin passar trens, de DIF fent les marxes i les inspeccions. I finalment, no sé, jo m'atreviria a apuntar un nom amb aquesta reunió tan llarga que hi va haver ahir la tarda, el de Pere Macias, que crec que hauria ser clau a l'hora d'acostar posicions en una situació tan tensa.
Doncs aquesta és la situació ara mateix. Des de l'equip del programa em suggereixen que et faci la pregunta de què recomanes des de Sants a aquells que hagin de tornar a casa, si agafar el tren o buscar un servei alternatiu. Ves que no sigui un usuari anònim, que diria Iu Forn, de nom Joan i de cognom Bota, que ha de tornar a casa i vol saber si li recomanes que vagi a buscar el tren o que es busqui la vida.
Que miri les pantalles. Si el tren, pot ser que vegi que el tren li trigarà mitja hora a passar, perquè hi ha alguna línia, doncs això, ara mateix dos trens per hora i sentit, Si té la possibilitat del metro i el tren ha de trigar molt, agafi el metro.
En general, però, que la gent que vulgui agafar Rodalies que hi vagi, perquè els trens passen a totes les línies. Potser amb algun petit retard, però en tot cas no és un moment de caos ni de bon tros.
Això mateix.
Joan, pots deixar la teva segona residència i tornar a la residència habitual.
Vinga, doncs ara me n'hi vaig.
Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
No sé com ho veieu tot plegat, ara podem mig somriure, però realment la situació ha estat molt complicada. És comprensible que els maquinistes hi hagués un moment que diguéssim què està passant, perquè cada dos per tres hi havia un moment que es va aparèixer després un accident també a Cartagena, i pensàvem, què està passant? Que estan caient parets a la xarxa ferroviària de tota Espanya. Però també és evident que la gent no podia estar més dies sense un mitjà de transport tan important com Rodalies, que transporta cada dia mig milió de persones, pràcticament.
El problema és que fins ara la desconfiança tenia a veure amb la freqüència, que passaven o no passaven, amb els retards, no? Aquesta vegada s'ha afegit un element relativament nou, crec jo, és la inseguretat, no? Aviam, què està passant a les vies, què està passant amb els talusos, què està passant, que al final pues, hi ha accidents, quan semblava, de fet és així, no? Que el transport ferroviari és dels més segurs, no? Comparat amb qualsevol altre. No? Per tant, el fet que s'instal·li aquesta idea d'una inseguretat física, jo crec que encara complica més les coses. I obliga, com deien el sindicat de maquinistes, a fer alguna cosa, no a parar. No podien no parar i havent-hi morts i accidentats, diguem-ne, professionals dels maquinistes, no? Què passa? Que... Jo ja fa temps que tinc la sensació, potser el que diré no és massa políticament correcte, que el que passa a Rodalies, Renfe Rodalies, parla més de nosaltres que no pas del Ministeri. Jo no sé si podríem trobar una altra situació comparable en termes de resistència, paciència, resiliència dels usuaris. No? El que ha passat aquests dies és especialment greu, perquè en definitiva s'ha aturat tot el servei. Però cada dia, et lleves al matí, poses la ràdio i t'expliquen que una R o una altra R o una altra R, ja sigui per una catenària, ja sigui per un robament de coure o ja sigui perquè ha fallat no sé què, falla. Per tant, ja fa molt de temps que la capacitat, la resistència de la gent, la paciència, jo crec que està més que superada. Per tant, igual que els maquinistes decideixen que estan obligats a fer alguna cosa, perquè si no... Doncs això encara empitjorarà. Jo crec que també, en certa mesura, és normal que a les plataformes o qui sigui es plantegi a fer algun tipus de reacció. Per què? Fonamentalment perquè és que no és de rebut amb la fiscalitat que tenim. Una situació tan endèmica, tan crònica, que té moltes causes. Una d'elles, evidentment, la desinversió històrica, no? Però no pot ser, no es poden permetre com a país. La nostra economia no es pot permetre doncs, aquest desgavell constant a les vies dels trens de Rodalies.
Jo crec que també diu molt tot el que ha passat de les capacitats de les administracions. Els maquinistes, amb la seva capacitat coercitiva, o sigui, de convertir els ciutadans en hostatges d'un no servei, diguéssim, han demostrat que poden fer més que el govern de la Generalitat pressionant el govern espanyol perquè es faci una revisió a fons de la seguretat de la infraestructura. I no és que ho hagin demostrat avui, sinó que el fet de que portem plans de Rodalies des del 2008 fins ara que s'han anat incomplint demostra que el govern de la Generalitat no té cap mena de capacitat coercitiva sobre el govern central, sigui del color que sigui. És la segona vegada que tenim crisis importants a Rodalies amb un govern socialista a la Generalitat i un govern socialista a Madrid. I ni per les bones ni per les, o sigui, ni per les dolentes ni per les bones, quan els dos governs són del mateix color, s'aconsegueix posar fil a l'agulla amb la millora i amb la inversió que es necessita una infraestructura que és antiga, que està sobreexplotada i que, per tant, necessita un manteniment que hauria de ser proporcional a l'ús que se'n fa d'ell. No? I la xarxa de Rodalies en aquest moment mou entre 400 i mig milió de persones cada dia, que aquests dos dies han estat hostatges d'una decisió dels maquinistes, que en aquest sentit podria ser criticable, no?, perquè és una mesura coercitiva, però és veritat que sense aquesta mesura l'ADIF no hagués reaccionat. I, per tant, el que deixa en evidència és el govern de la Generalitat i la seva capacitat. Evidentment, també deixa en evidència aquesta nova empresa mixta constituïda que té majoria del govern espanyol i que ha demostrat que no té capacitat per controlar els seus treballadors, que són els maquinistes.
Sí, només hi afegiria, perquè estic molt d'acord amb el que heu comentat, la importància d'incloure en aquesta taula els usuaris, i per això em sembla molt important que avui els rebin amb aquesta plataforma que ha entrevistat ara l'Òscar amb el seu portaveu, perquè és un factor clau que normalment s'ignora i és el més important, i ha d'estar a la taula. Els maquinistes són molt importants, les administracions òbviament són, però els usuaris, que com es deia fa un moment, òbviament han estat absolutament menys tinguts durant dècades, doncs han de ser a la taula. I han de ser a la taula no només perquè els afecta, sinó perquè fa molts anys, fa dècades, que estan mobilitzats, ignorats completament, amb la recepta bona. Perquè ara jo crec que ja tothom és molt conscient del que s'ha fet en aquest país a les últimes dècades, que per això és tan difícil ara d'arreglar d'un dia per l'altre, perquè són dècades de menysteniment com a conseqüència d'una visió sobre el que és el desenvolupament, sobre quin és el futur, diguem, de l'èxit i de l'evolució del capitalisme, en què es va considerar que tot això de les rodalies era una cosa totalment ja passada de moda, i que la gent havia de tenir tothom anar amb cotxe, això estic parlant ja de l'època de l'Aznar, i que totes les inversions havien d'anar a alta velocitat, i que tot això de que el que després va ser coneguda com l'Espanya vaciada o també la Catalunya rural, doncs que ja s'espavilarien, perquè tot això no tenia cap mena de sentit des de la concepció del progrés que tenien, no? I en canvi hi havia unes plataformes d'usuaris de suport al transport públic, de suport que advertien que tot això era un disbarat i que se'n pagarien les conseqüències. Doncs bé, tres dècades després, és evident que aquestes plataformes tenien raó i que això era molt important per molts motius econòmics, de teixit social, etc etc. I ara tenim aquest dèficit de tres dècades en què tots els partits polítics d'alguna manera són responsables, alguns més que altres, òbviament, però que, per tant, aquests que van advertir durant dècades i que són els principals afectats, doncs, que són les plataformes d'usuaris i de suport al transport públic, és molt important que entrin a la taula de decisions quan abans millor.
A banda de la ideologia, que no et dic que no hi fos, de potenciar el transport privat, també hi va haver diversos plans de rodalies anunciats i que, en teoria, pressupostats, però que després, quan veus el percentatge d'execució pressupostària, veus que són quantitats irrisòries el que es va acabar gastant de lo que en teoria s'havia promès. És a dir, que els plans hi eren, i els fins i tot els pressupostos, una de les coses que després no es complien, durant molts anys, a més.
Sí, absolutament. El que passa és que, des d'un punt de vista pressupostari, era tan desproporcionat el que s'invertia amb alta velocitat, segons, diguem, la teoria, Després, a sobre, si a la pràctica resulta que mai es complien els pressupostos de Rodalies. Però hi havia una acceptació generalitzada de que tot això, de generalitzar, diguem, pel gran poder o pels principals partits o pels governs, sobretot del PP, però que després no es va donar un gir fins en aquesta última etapa, en què tot això de Rodalies a sobre no es complia, però que era una cosa ja d'una altra època, no?, per dir-ho d'alguna manera, i per tant estic totalment d'acord en que a sobre després els plans no es complien, però el punt de partida era volgudament residual, malgrat totes aquestes plataformes que moltes vegades s'estigmatitzaven com si fossin gent que no sabia com funcionava el món a partir d'ara, en què tot això ja havia passat a la història.
Això segurament és cert, però tampoc podem oblidar que en aquest cas Catalunya ha patit encara més acarnissadament aquesta desinversió. Sí. Perquè hi ha altres llocs com Madrid que aquesta desinversió no s'ha produït. És ara quan comencen a tenir problemes, perquè no hi ha inversió en manteniment, segurament, i evidentment les vies, les catenàries, els trens, doncs es van envellint. Aquesta, la catalana, és la xarxa més antiga de l'Estat. I és la que tothom diu de fa molts anys que és la que està acusant més aquesta manca de manteniment. Tot i així, perquè al final és una qüestió econòmica, però sota de poder, el fet de poder tenir aquesta capacitat d'inversió des d'aquí és el que canvia, evidentment, la possibilitat de tenir-la o no tenir-la. Perquè tot això conviu a la vegada que tenim uns ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que en tota aquesta crisi han anat funcionant normal. Però bé, suposo que excel·lentment, com en general passa amb els ferrocarrils, amb els seus errors que puguin tenir. Clar, a la vegada que tens una xarxa com la Rodalies que no funciona i que depèn de l'Estat en les decisions estructurals, tens una altra xarxa gestionada des d'aquí, per tant, des del poder d'aquí, no només des de la proximitat, des del que representa la proximitat en termes de poder, en termes d'inversió, que ha funcionat prou bé. Per tant, què està passant? Perquè a la vegada en aquest país, dues xarxes gestionades des de dues lògiques de poder diferents, doncs una funcioni i l'altra no funcioni.
Segurament des del Ministeri horari de transport el posaríem molts, molts peròs amb aquesta comparació, perquè diran que la línia de ferrocarrils és molt més tancada, els traçats de Rodalies són efectivament de fa molts anys i per tant no estan optimitzats com estan els de ferrocarrils, però el que riu cada matí és el community manager de Ferrocarrils de la Generalitat, que diu bon dia a tothom, els trens funcionen amb normalitat, mentre que Rodalies sempre és una incidència contínua. Jo crec que tota aquesta problemàtica de Rodalies redunda en això que ens fa tanta por, no? Que és la i comentàvem al començament que també, que és la desconnexió dels ciutadans respecte a les administracions públiques, l'emprenyamenta i la desafecció directament, perquè deia el Pere que durant molts anys s'ha donat prioritat a la inversió en alta velocitat i malgrat els plans de Rodalies, que és bàsicament de manteniment, diguéssim, i de millora de la infraestructura, no s'han complert. Però sempre s'han anunciat. Les pluges de milions han sigut constants de tots els governs. Del primer pla de Rodalies, que és del 2008, no recordo la data de tancament, que en van anunciar 4.000 milions, es va executar un 4%. Vull dir que per anunciar-los i fer grans titulars, tots els governs s'hi han apuntat. A l'hora d'executar-los, no. Però tampoc no cal anar als grans plans de Rodalies. Fa uns anys va haver-hi aquell accident mortal, també a Vacarisses, que va ser una mica similar al que va passar a Gelida, a l'altra punta de la mateixa línia.
Sí,
perquè
també va ser un esllavissament. Sí.
Era un esllavissament. El problema és que va ser 3 segons més tard i llavors, en comptes d'anar a la cabina, va actuar el primer comboi. Es va anunciar un pla allà. No s'ha fet res. Llavors, ja arriba un moment en què està molt bé la protesta, està molt bé que obrin expedients, els expresidents i exconsellers de territori acumulen cartes sense resposta de queixes, s'acumulen expedients informatius, sancionadors, contenciosos, i quan parles amb ells aquests dies et diuen, però què es pensaven? És que passa el temps i res canvia.
Sí, un parell de coses. Una, la primera és que Catalunya, òbviament, té un problema particular, però el problema de les Rodalies és a tota Espanya. A tota Espanya. Madrid potser menys, tot i que jo també agafo Rodalies a Madrid i tampoc és meravellós, però Extremadura ni t'explico.
Sí, sí.
No és un problema català, és un problema de les Rodalies de tota Espanya. A Catalunya hi ha alguna
especificitat catalana, perquè aquests plans d'inversió que s'executin un 4%, home, no deixa de ser curiós.
Segurament a Extremadura feien el mateix, o sigui, és igual.
No sé, crec que té una raó específica.
Hi ha un altre afegit, és que proporcionalment deu ser on hi ha més gent afectada.
Sí, sí, clar, però això segur perquè hi ha molta població. I, sí.
I no ens oblidem, més de la meitat dels votants del PSC, del PSOE, van en Rodalies.
Sí, no, però ojo, i de
Junts... Que igual s'obliden ells.
El tanto amb això, perquè jo tinc la sensació que si aquest fos un problema que afectés directíssimament els ciutadans de Barcelona, ciutadans que viuen a Barcelona, potser estaria solucionat. El problema és la gent que ve a Barcelona, que són la gent que ve de comarques. Aquesta ja s'ho farà per venir. Per tant, això no ha fet una gran ciutat, ha fet unes petites ciutats que hi ha, evidentment, al voltant de Barcelona i que tenen un problema perquè al final la seva feina està a Barcelona. De fet, Barcelona expulsa gent, però no expulsa feina. Per tant, molta de la gent que va buscar una feina fora, un habitatge fora a Barcelona perquè no el pot pagar aquí, ha de tornar aquí. I cada cop diuen que tornen de més lluny.
Sí, però quan parlem de...
Per tant, el Rodalies és fonamental. Ara, com que no és un problema de la gran capital, perquè és un problema fonamentalment de la gent de pobles que difícil a vegades és articular-los, perquè amb prou feines arriben a Barcelona...
No, però tampoc és així, perquè no és un problema de la gent de pobles, perquè...
No, jo no hi pobles, eh?
Sí, no.
Estic dient de la segona corona.
Però és bastant àrea metropolitana de Barcelona, sí, perquè, per exemple, la gent de Girona, de Lleida, no tenen Rodalies.
Sí, però
quan venen a Barcelona, molts d'ells, fins i tot, és veritat que és més car, però utilitzen l'Avant perquè no se'n refien de Rodalies i de regionals.
La gent de Barcelona i la primera corona, el metro, és bastant substitutiu.
Sí, però des d'un punt de vista, diguem, d'electoral o de masses afectades, és moltíssima gent, diguem.
Moltíssima.
I amb això, jo aquesta visió, diguem, de que el Ministeri no compleix i tot això, vale, molt bé. Però Catalunya té una responsabilitat, també, perquè no només el PSC, que ara governa, sinó tots els partits, perquè aquí no sé, fa molts anys que es van acabar les majories absolutes. I des de fa molts anys, a l'hora de negociar, cada any es posen uns temes i no uns altres, com a condició indispensable. Jo me'n recordo, doncs, un any es van aprovar els pressupostos perquè van decidir que s'havia de parlar de produir més producció en català a Netflix. No, no et dic que sigui malament,
però,
però les prioritats...
Espera, jo crec que la carpeta de Rodalies...
No,
en aquest tema... Ha passat tothom, i a una banda i a l'altra.
Rodalies, la reivindicació de Rodalies fa molts anys.
La de veritat, de si no t'aprovo els pressupostos, si no t'investeixo, però aquí sempre fem després unes peticions raríssimes.
Espera, el problema amb l'Estat sempre és el mateix. Que arribar a acords és difícil. Que els compleixin ja comença a ser ciència ficció.
Però mai ha sigut un tema...
Tema,
diguem, des d'un punt de vista del relat, sí.
Del relat
però des d'un punt de vista de l'hora de la veritat, dir o fas això... O jo no et dono suport?
Pere, quantes vegades en els últims pocs anys, tampoc no tants, amb els vots d'Esquerra Republicana condicionant pressupostos i investidures a Madrid, han promès que hi hauria una comissió de compliment, de supervisió de compliment de la inversió en infraestructures. Quantes vegades s'ha reunit aquesta comissió? Cap, perquè no existeix. I continua ara pendent del pacte de finançament. Vull dir que tu pots condicionar i t'ho compren i t'ho posen per escrit i no es compleix.
Però potser perquè no has considerat que aquest és l'element clau, sinó que has posat com a element clau un altre. No et dic que no, No et dic que no siguin importants aquests altres.
Element clau seria un concert econòmic. Això potser ajudaria, perquè requeriria...
Un concert econòmic, per començar, és impossible en aquest moment.
O potser fins i tot la independència.
O encara, si no vols la independència, encara ni que sigui que sigui l'Estat el que estigui prou preocupat pels seus ciutadans com perquè pensi en millorar Rodalies sense necessitat que algun partit polític li faci xantatge per aprovar-li els pressupostos. Perquè haver de demanar-ho, és a dir, en teoria, si aquesta és una de les teves competències i tu has de donar un servei de Rodalies a una ciutat com la és Barcelona i la seva àrea metropolitana, ja hauria de sortir de tu la preocupació perquè funcioni i que hi hagi la inversió i que no hagi de ser algú que t'ho posa com a condició per tal d'aprovar-te uns pressupostos, per tal d'investir-te o per tal de donar-te suport per aprovar lleis. Però clar, si no surt de tu, diguem-ne... Per cert, Pedro Sánchez acaba de demanar per carta al Congrés dels Diputats compareixer al Congrés dels Diputats per tota la crisi de trens que hi ha a l'Estat espanyol, que òbviament una pota és les Rodalies a Catalunya, però òbviament també l'alta velocitat, que també està d'una banda que no funciona a tota velocitat i que l'altra tenim un accident mortal amb 45 morts ara fa alguns dies. És que pràcticament ho hem de deixar, queda un minut. Carai,
arribem tard. No, era que compartint aquesta tesi del Pere, falta el compliment. O sigui, tu pots protestar, quantes vegades ho han posat per escrit i no han complert mai, ja està. I sobre la compareixença de Pedro Sánchez, sembla que hagi respost a les peticions de la senyora Díaz Ayuso i de Feijóo, que avui estaven dient que la llei del silenci no es podia imposar, i llavors el president els hi fa cas.
Sí, perquè és que han passat els 3 dies de dol. I un cop han passat els 3 dies de dol, sembla que s'ha aixecat la veda, diguem-ne, perquè hi hagi el pipa polític, que fins ara havia quedat una mica soterrat.
Li podria dir 3 dies de treva. Ja, després torno.
Ara hi tornem. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Fins la propera.
Queden 3 minuts per arribar a les 4. Tenim una mica de publicitat pendent. Per tant, després de la publicitat, saludarem el Francesc Garriga per tal de sentir la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius al 3Cat Info durant aquesta tarda de divendres. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Per tant, bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya migdia.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ricard Guillem va ser un home de negocis i un empresari pioner, un senyor de la Barcelona del segle XI, a qui els atzars de la vida i les relacions estretes amb la Casa Comtal de Barcelona van portar també a ser viatger, diplomàtic i membre de la noblesa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Migdia.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguent efectius davant.
Avui, a partir de 8:45, es vel Barça.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.